primera línia. De fet, va ser positiva, positiu en Covid-19. Jo crec que a nosaltres, ni al nen ni a mi, ens han fet les proves, però és possible que també, d'alguna manera...
Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Estem parlant de casos majoritàriament que són lleus, que no són greus, que no han tingut un impacte en el sistema sanitari assistencial, diguem-ne, de la regió, perquè aquí doncs, estem veient que els indicadors d'ocupació de les UCIs o dels propis hospitals doncs, mantenen una tendència a la disminució i, per tant, es tracta molt majoritàriament de casos lleus i de casos inclús alguns asimptomàtics.
És Marc Ramentol, director general de Professionals de la Salut. Aquest matí explicava així en declaracions a TV3 la tipologia de nous casos de Covid-19 que han detectat a Lleida i que han fet que el govern descarti de moment demanar que aquesta regió passi a la fase 2 dilluns vinent. Això de moment, insistim. Ja han demanat que sí que ho faci la Catalunya Central i Girona, també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Divendres el Ministeri de Sanitat haurà de dir el què. És el dia 72 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimarts, com la petició que també farà el govern per reunificar la regió sanitària de Barcelona, Ana Ruiz.
La proposta permetria moure's per tot el barcelonès, el Baix Llobregat, el Baix Maresme i el Vallès. També acabar amb els problemes de municipis que queden dividits en dos àmbits sanitaris, com és Sant Adrià del Besòs.
Carles Puigdemont no creu que calguin eleccions imminents a Catalunya. El president i eurodiputat de Junts per Catalunya assegura que ara no són una prioritat.
Puigdemont ha participat en un col·loqui del Col·legi de Periodistes. Mentrestant, el Parlament ha anunciat que atorgarà la medalla d'or als professionals del sistema de salut de Catalunya.
Un 80% de farmàcies han atès persones amb símptomes de Covid-19, persones amb dubtes o bé que buscaven alternatives al col·lapse del sistema sanitari.
És el resultat d'una enquesta que ha fet la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. El seu president ha destacat el paper de tallafocs dels farmacèutics.
Barcelona vol protegir el petit comerç amb subvencions per als propietaris dels locals.
Es tracta d'incentivar una rebaixa dels lloguers. Donarà 600 euros si es redueixen del 25 al 50% i 1.200 si la rebaixa supera aquest 50%.
I en esports, el Girona, que presideix Marc Gasol, puja la temporada vinent i jugarà l'Aleport.
Atès que és impossible jugar un play-off, també pugen el Múrcia i el Tizona de Burgos. Són els tres equips líders que lideraven la classificació de l'Alep Plata quan es va aturar la Lliga.
Doncs tot seguit fem un cop d'ull també al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateu, què ens expliques? Bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores es presenten marcades per l'ambient assolejat en general a gran part del territori català. Tot i així, tornaran a créixer nuvolades a punts de muntanya i han començat a créixer i, sobretot, a punts del Pirineu i Prepirineu, deixaran el cel estones molt ennuvolat, fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat d'intensitat feble a punts del Pirineu Occidental. Pel que fa a la temperatura, tenim valors força més alts que els de la jornada d'ahir. Avui, a molts punts del territori, se superaran els 30 graus de temperatura, amb una situació que es mantindrà també de forma molt similar al llarg de la jornada de demà dijous, i és que esperem una jornada de sol, de temperatures també màximes al voltant a molts punts dels 30 graus durant les hores centrals del dia, i novament, això sí, amb el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, que podran deixar algun xàfec demà, localment fins i tot de forma moderada i amb tempesta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Valldosera. Passant 4 minuts del punt de les dues, comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Sí. És la nostra portada d'avui. Salut atura de moment el desconfinament de la regió sanitària de Lleida després de detectar-hi un rebrot de Covid-19. Insistim en la locució adverbial en el de moment, perquè el govern no descarta acabar-ho demanant aquesta mateixa setmana si els indicadors milloren. Ara mateix s'ha multiplicat per 4. El dia 11 tenien una incidència acumulada durant 7 dies d'11,2 casos per 100.000 habitants i divendres passat era de 42,7. Connectem amb els companys de Ràdio Ponent Mollerussa, on des de dijous han detectat 10 nous casos. Alba Mor, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. La reunió del Comitè d'Emergència del Pla de Protecció Civil de Mollerussa constata un repunt de casos de coronavirus a la ciutat, que ja s'eleva a 57. Des de l'entrada a la fase 1 de desconfinament, la ciutat va iniciar el repunt, fet que s'atribueix a la progressiva desescalada. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, assegura, però, que la ciutat no és un cas a part.
No és casualitat, eh? Nosaltres portem dos comunicacions dient que hi ha hagut un repunt a Mollerussa. Automàticament, ahir, Salut diu que potser es passarà a fase 2 a l'1 de juny. Clar, dius, algo passa aquí, no a Mollerussa, algo passa a nivell territorial.
Si la situació s'estabilitza, el govern no descarta proposar que Lleida passi a la fase 2 dilluns vinent. Això explica el director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, en declaracions a TV3.
Nosaltres ahir consideràvem que no estàvem en condicions de fer aquesta proposta de Lleida, però nosaltres no descartem que durant aquests propers dies, si observéssim doncs, aquest canvi de tendència o l'estabilització de la tendència, doncs poguéssim eventualment proposar-la. I si no és per aquesta setmana, intentarem que sigui per la setmana que ve, esclar.
A Mollerussa es mantenen en 9 les persones que han perdut la vida a causa del virus i són 16 les persones que han aconseguit curar-se.
Gràcies, Alba, des de Mollerussa, de Ràdio Ponent Mollerussa. Tenim també notícia d'un nou cas a l'Hospital Comarcal del Pallars, a l'Alt Pirineu, que ha registrat un nou ingrés per Covid-19 després de 13 dies d'haver donat l'alta a l'últim pacient. És una crònica de Ràdio Trem. Anna Solana, bon dia. Ens en dones més detalls, sisplau.
Bon dia. L'Hospital Comarcal del Pallars a Trem ha registrat un nou ingrés per coronavirus després de 13 dies sense cap cas. Segons ha confirmat la direcció del centre, es tracta d'una persona d'edat avançada que va ingressar dijous. L'Hospital Pallarès, recordem, va deixar de tenir malalts de Covid-19 el passat 8 de maig, després de 56 dies amb pacients ingressats. Tot i que aquest nou cas no fa preveure un rebrot imminent, des de l'hospital han aprofitat per recordar a tota la població la importància de mantenir la distància física entre persones i la necessitat de dur mascareta en qualsevol situació, especialment quan no es puguin garantir els 2 metres de seguretat. Des d'ahir dilluns, a més, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, on es troba l'Hospital Pallarès, ha entrat en la fase 2 del desconfinament, cosa que implica més llibertat de moviments dins la regió, grups més grans de reunió i l'eliminació de les limitacions horàries. El pic de malalts de Covid-19 al centre hospitalari Pallarès, recordem, es va donar a principis d'abril, amb un total de 18 persones ingressades.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Trem. Tornem, doncs, a la proposta de desescalada del govern per dilluns vinent. Lleida, de moment, no es mou de la fase 1. Només farien el pas les regions de la Catalunya Central i de Girona i les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Això és el Ministeri de Sanitat i dona el vistiplau.
Si la resposta és positiva, se sumaran l'Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són des d'ahir en fase 1.
Pel que fa a l'àrea metropolitana, que seguirà en fase 1, el govern planteja reunificar la regió sanitària barcelonina per permetre la mobilitat entre la capital i els àmbits nord i sud.
La proposta ja té el vistiplau del pla Procicat i permetria moure's pel Barcelonès, el Baix Llobregat, el Baix Maresme i el Vallès. També acabar amb els problemes de municipis que queden dividits en 2 àmbits, com els passa a Sant Adrià de Besòs. Ho explicava el seu alcalde, Joan Callau, en declaracions a la xarxa.
El que sí ens provoca és que hi ha uns ciutadans que la seva mobilitat externa és cap a Barcelona, són els usuaris del cap de la mina, i els que són els usuaris del cap de Barraquer, que està darrere l'Ajuntament, al marge esquerre del riu, la seva mobilitat doncs, és cap a Barcelona, és nord, Maresme i cap als Vallesos.
Més coses, obrim la crònica política. És dimarts i avui a reunions dels governs català i espanyol, totes marcades per aquesta notícia que us donàvem ahir en directe, que és el cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos. El ministre de l'Interior encara no ha donat explicacions, només un comunicat on alega la pèrdua de confiança. Ara veia una segona versió al voltant d'un informe que el militar hauria enviat a la justícia acusant el govern espanyol per haver permès la manifestació del 8 de març quan ja hi havia casos de Covid-19. I les últimes hores, atenció, perquè s'hi ha sumat una dimissió, la del número 2 de la Guàrdia Civil, Laurent Tino Ceña. Anem a Madrid, on aquesta hora està en marxa, acaba de començar la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Avui, atenció, en presència del ministre de l'Interior, de Fernando Grande Marlaska. David Navarro, què està dient? Bon dia.
Bon dia, doncs Fernando Grande Marlaska encara no ha parlat. Per ara, només s'ha anunciat que el Consell de Ministres ha aprovat 10 dies de dol per les més de 26.000 víctimes del coronavirus. i aquesta és una de les decisions més destacades fins ara a la roda de premsa, que avui, com deies, compta amb la presència de Grande Marlaska, que està a l'ull de l'huracà per la decisió de destituir el coronel Diego Pérez de los Cobos del seu càrrec a la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid. Ara mateix, qui està parlant és la portaveu del govern, Maria Jesús Montero, que està donant detalls d'un nou decret econòmic que, entre altres mesures, especifica que es dona un mes més d'ampliació d'ajornament del pagament d'impostos per pimes i autònoms.
Para la participación de España en los llamados mecanismos de nivel europeo que intentan dar respuesta a esta crisis sanitaria. El SUR, que hemos referido en el momento anterior, es decir, el fondo para el reaseguro del desempleo, también el Fondo Paneuropeo de Garantías del BEI, en definitiva, todos los instrumentos que ya se han acordado y que son de una enorme utilidad, sobre todo para los países que han tenido un mayor impacto de la pandemia.
També entre doncs escoltem en directe la ministra portaveu Maria Jesús Montero a l'espera de les explicacions del ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska, que està al seu costat i que, com ens explicava el David Navarro, doncs encara no ha obert boca. En tant que Pérez de los Cobos també va ser director de l'operatiu contra l'1 d'octubre, avui ens interessa també saber si n'està dient res al govern català. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Anna. Així és, però ha estat a pregunta dels periodistes que la portaveu del govern, Meritxell Budó, acaba de manifestar-se sobre aquesta qüestió. Meritxell Budó ha dit literalment que ens sorprèn que aquestes alçades alguns descobreixin les males praxis d'aquest senyor. Quan les feia contra Catalunya ningú no demanava la dimissió, hauria d'haver estat cessat molt abans, ara ho pateixen en les seves pròpies carns i ara se n'adonen que no hauria d'haver estat al capdavant de cap operatiu important ni de cap responsabilitat. A banda d'això, el govern està explicant que a Lleida s'han detectat en els darrers 7 dies en fase 1 un increment de casos, estaven al 12 persones infectades per 100.000 habitants i ara són 42 les persones infectades per cada 100.000 habitants, que el focus està en algunes empreses d'algunes poblacions sense detallar més i per això no demanen que continuïn passant de fase. La roda de premsa continua a aquesta hora.
Gràcies, Amon. Doncs n'estarem pendents i tornarem a connectar amb tu més endavant. Encara en clau política, avui també hem de parlar del president Carles Puigdemont, que des de Brussel·les ha participat en un col·loqui que organitzava el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Alguns titulars. Rebutja fer ara eleccions catalanes i no descarta tornar-s'hi a presentar. També desenterra aquella petició de designar un mediador per la taula de diàleg amb el govern espanyol. Ha seguit les seves paraules el Jordi Casino. Jordi, que ens en destaques. Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs l'expresident considera que uns nous comicis només interessen alguns partits polítics. En aquest sentit, Puigdemont no ha descartat tornar a encapçalar una llista electoral, però ha deixat ben clar que no hi ha cap decisió presa encara. El que sí que té molt clar, però, és que cal aconseguir una candidatura de consens el més àmplia possible.
Hem d'intentar fer tots els esforços possibles perquè hi hagi una proposta que puguin votar els ciutadans de Catalunya, que vagi més enllà del que es decideixi l'executiva nacional d'un determinat partit. En el que jo estic en aquesta lògica, és evident que avui aquesta és una decisió que no està presa per part de ningú.
Pel que fa a la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat, com deies, Puigdemont considera que s'hauria de recuperar la figura del mediador, ja que no se'n refia gens ni mica de Pedro Sánchez, i pel que fa a la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos, ha dit que no li ha representat cap sorpresa tenint en compte la seva actuació, ha recordat, totalment desmesurada durant els fets de l'1 d'octubre. Per últim, i en relació a un article escrit per l'exdiputat d'Esquerra, Joan Tardà, titulat Més junquerisme i menys turisme, l'expresident ha dit que Tardà té tot el dret a dir el que pensa, però que en cap cas la seva veu representa la del seu partit.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, aquest matí hem conegut que el Parlament atorgarà la medalla d'honor en categoria d'or als professionals del sistema de salut de Catalunya. Avui ho ha aprovat la mesa.
Sí, la decisió és per reconèixer-los la tasca extraordinària que han fet durant la pandèmia del coronavirus. L'acord afirma que s'ha evidenciat més que mai que la sanitat pública, universal i de qualitat és una eina essencial del nostre país i remarca la necessitat de garantir-li els recursos i les polítiques que li permetin un millor funcionament. En l'edició anterior, la medalla es va donar a Carola Roquete, capitana del vaixell Sea-Watch 3, i a Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms.
Canviem de qüestió, parlem ara de farmàcies. Des que es va declarar la pandèmia, un 80% han atès persones amb símptomes de Covid-19, persones amb dubtes o bé que buscaven alternatives al col·lapse del sistema sanitari.
És el resultat d'una enquesta que ha fet la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya i que avui ha presentat el seu president, Antoni Torres, que ha destacat el paper de tallafocs que han fet.
La farmacia ha aportado una parte de la solución. Nosotros hemos, digamos, encargado el 80% que salía de todas aquellas personas que tenían dudas antes de ir al médico. Personas que cuando salían de urgencias tenían dudas o personas que no podían contactar con el sistema de salud, pues dar esas respuestas, porque al final la farmacia es aquel servicio que está al lado de tu casa.
Doncs per fer front a la Covid-19, a Badalona, Can Ruti s'està fent aquest estudi amb l'antiviral Remdesivir, que funciona contra la Covid-19, especialment en pacients que no requereixen ventilació mecànica. Els companys de Radio Ciutat de Badalona n'estan fent el seguiment i ens expliquen com va. Raquel Moreno, bon dia a tot teu.
Bon dia. L'assaig presenta dades de més de 1.000 persones ingressades en 68 hospitals dels Estats Units, Europa i Àsia, de les quals la meitat van rebre Remdesivir i la resta medicació placebo durant 10 dies. La millora es dona sobretot en pacients amb pneumònia que pateixen manca d'oxigen a la sang, però que encara no han requerit de respiració mecànica. N'ha parlat el metge investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Roger Paredes.
Ens agradaria que curés abans i que curés a tothom i que la mortalitat se n'és aproximant a zero. Per tant, el que pensem és que segurament haurem d'acabar combinant fàrmacs, però aquests fàrmacs, bé, hauran d'anar sortint. Però sí que tindrem diverses combinacions. De fet, hi ha una continuació d'aquest estudi on combinarem aquest fàrmac amb un fàrmac antiinflamatori.
Ara l'objectiu és trobar una combinació de fàrmacs que millori l'eficàcia, ja que per si sol el fàrmac no cura. De fet, els investigadors asseguren que encara hi ha un 8% de mortalitat entre les persones tractades amb aquest antiviral.
Passa un minut d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salut atura de moment el desconfinament de la regió sanitària de Lleida després de detectar-hi un rebrot de Covid-19.
Ha demanat que dilluns vinent passin a la fase 2 la Catalunya Central i Girona, també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Divendres, el Ministeri de Sanitat farà pública la seva decisió.
També s'ha demanat reunificar la regió sanitària de Barcelona, com volen els alcaldes metropolitans.
La proposta permetria moure's per tot el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Baix Maresme i el Vallès. També acabar amb els problemes de municipis que queden dividits en dos àmbits sanitaris, com és el cas de Sant Adrià de Besòs.
Carles Puigdemont no creu que calguin eleccions imminents a Catalunya. El president i eurodiputat de Junts per Catalunya assegura que ara no són la prioritat.
Puigdemont ha participat en un col·loqui del Col·legi de Periodistes. Mentrestant, el Parlament ha anunciat que atorgarà la medalla d'or als professionals del sistema de salut de Catalunya.
I un 80% de farmàcies han atès persones amb símptomes de Covid-19, persones amb dubtes o bé que buscaven alternatives al col·lapse del sistema sanitari.
És el resultat d'una enquesta que ha fet la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. El seu president ha destacat el paper de tallafocs dels farmacèutics.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos, però si hi ha una cosa que no canviarà mai és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem amb les mesures de suport al comerç de Barcelona Ciutat que ha presentat avui l'Ajuntament. Inclouen subvencions pels propietaris de locals comercials. S'hi destinarà 1 milió d'euros. Ho ha explicat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni.
Sí, les subvencions aniran dels 600 als 1.200 euros per al propietari que hagi pactat la reducció del lloguer amb el comerciant o el restaurador. Es tracta d'una mesura pensada en el petit i mitjà comerç de la ciutat, ja que els locals hauran de tenir una superfície màxima de 300 metres quadrats. El primer tinent d'alcalde del consistori barceloní, Jaume Collboni, ha explicat com es distribuiran aquestes subvencions.
Ens adrecem, com us deia, a, bàsicament al petit i mitjà comerç, és a dir, aquell que té menys de 300 metres quadrats, i l'incentiu que donem al propietari perquè acordi rebaixar el preu del lloguer al seu comerciant, al seu restaurador, és de 600 euros si les rebaixes és entre el 25 i el 50%, i 1.200 euros si la rebaixa és de més del 50%.
La reducció del lloguer no s'haurà d'haver aplicat necessàriament cada mes i en el mateix percentatge. La condició és que durant un període de 6 mesos l'import global del lloguer s'hagi reduït d'un 25 a un 50% o en més de la meitat, tot plegat per arribar al major nombre possible de casos, particularitats i realitats dels petits negocis que s'han vist obligats a baixar la persiana durant l'estat d'alerta.
Gràcies, Anna. Encara sobre Barcelona, aquest dimarts l'Ajuntament ha fet una altra presentació, també la d'un pla de xoc de salut mental per fer front als efectes del confinament. Aquest l'exposava la regidora de Salut, Gemma Tarafa. Montse Hidalgo, per on passa?
Bon dia, doncs passa per la posada en marxa d'un centre d'activitat en línia d'aprenentatge emocional virtual amb grups de suport específic. Personal especialitzat que també serà present a barris i districtes a través d'associacions i entitats i que acompanyarà per telèfon infants, pares i professionals que ho requereixin per part del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha qualificat aquest pla de xoc d'excepcional.
En aquest pla de xoc, nosaltres, com a Ajuntament de Barcelona, el dotarem amb 1,5 milions d'euros extraordinaris. Amb extraordinaris vull dir més enllà d'aquests 640.000 euros que també anàvem a invertir fins a finals del 2019 per totes aquelles coses relacionades amb programes específics, amb entitats i institucions per acompanyar, diguéssim, els temes de salut mental i salut emocional.
Des de l'Ajuntament de Barcelona també reclama un pla d'estat i de país per acompanyar les persones per l'augment dels problemes de salut mental, sobretot lligats a les dificultats socioeconòmiques.
Gràcies, Montse. I aquest dimarts també parlem del col·lectiu de guàrdies, agents i vigilants municipals que reclamen que el govern els doti dels mateixos drets que les policies locals. Aleguen que l'estat d'alarma ha evidenciat que de facto fan la mateixa feina. Més informació des de Ràdio Ripoll. Albert Güell, bon dia.
Bon dia. L'Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya ha reiniciat la seva activitat 3 anys després de la seva constitució. El detonant han estat unes afirmacions del conseller d'Interior, Miquel Buch, on agraïa la seva feina, però afegia que era personal sense formació. Des de la Guàrdia Municipal de Camprodon ho desmenteixen. Josep Enric Morales és el seu coordinador.
Em vaig sentir molt dolgut en el moment que va dir conseller d'Interior, un conseller d'Interior, de que nosaltres no vam trepitjar l'escola de policia, quan realment sí que l'ha trepitjat. I és més fent cursos formatius i cursos que són de trànsit, com de policia administrativa, com de conflictes.
L'associació reclama els mateixos drets que les policies locals, ja que a la pràctica exerceixen part de les seves funcions, i així també s'ha posat de manifest amb l'estat d'alarma. Hi ha una normativa ambigua en aquest sentit.
Gràcies, Albert, des de Ràdio Ripoll. Arribats a aquest punt, obrim la crònica cultural i ho fem, atenció, avui amb un anunci de la suspensió del concurs de flocs de Blanes, que enguany arribava a la 50a edició. Avui l'Ajuntament ha anunciat que el posposa per al 2021. Ona Malgrat, Emili Pacheco, què més diuen? Bon dia.
Bon dia. El concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, trofeu Vila de Blanes, que enguany havia de commemorar el seu 50è aniversari, s'ha ajornat pel 2021. Per afegir, també s'han ajornat tots els actes commemoratius que, de fet, ja s'haurien d'haver començat a celebrar durant aquests mesos de la pandèmia. Escoltem l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa.
Doncs, malauradament, la 50a edició del concurs de focs d'artifici de Blanes, doncs ens hem vist en l'obligació i la responsabilitat, degut a la situació sanitària que ens travessem, doncs d'haver de suspendre-la, d'ajornar-la, millor dit, fins l'any que ve, 2021, on sí que celebrarem el 50è aniversari del nostre concurs de focs.
Per tant, Blanes ajorna pel 2021 el 50è concurs internacional de focs d'artifici i celebrarà una festa major alternativa. Hi haurà actes diversos que coincidiran amb el cap de setmana de la festa de Santa Anna, amb un esperit, diuen, festiu, però també sense oblidar els moments difícils viscuts per la Covid-19.
Gràcies, Emili. I ara toca fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de bàsquet perquè el Girona, presidit per Marc Gasol, puja a la categoria de plata del bàsquet estatal. La Federació Espanyola de Bàsquet ha confirmat oficialment que el bàsquet Girona jugarà la temporada vinent a la Lliga LEP Or. Des de Girona FM ens ho explica l'Alba López. Bon dia.
Bon dia. El bàsquet Girona ja és oficialment un equip de l'EP Or. La Federació Espanyola de Bàsquet ha anunciat que no es disputarà cap fase d'ascens aquesta temporada davant la impossibilitat de poder-la jugar abans del 30 de juny i de poder garantir les condicions sanitàries pertinents. D'aquesta manera, el bàsquet Girona, junt amb el Múrcia i el Tizona, puja de categoria i passa a ser un equip de segona categoria del bàsquet masculí. En 3 anys, el conjunt presidit per Marc Gasol ha passat d'EBA a Or. Àlex Formento, entrenador del conjunt blanc i vermell, assegura estar molt content amb la decisió i que centrar-se en el treball diari i no aixecar el cap en aquest moment han estat els factors clau per a aquest èxit. Així i tot, des del club asseguren que haguessin preferit assolir la categoria disputant les fases d'ascens corresponent i ara encara en la preparació de la temporada vinent amb la incertesa de com serà.
I diversos clubs de futbol, entre ells el Barça, pressionen la Lliga per endarrerir una setmana més l'inici de la competició. Defensen que necessiten més entrenaments col·lectius abans d'engegar. Mentrestant, a Alemanya, avui es juga un partit que podria decidir la Bundesliga. És entre el Borussia Dortmund i el Bayern de Munic. I l'Espanyol no cobrarà el carnet de soci l'any vinent. El club ha comunicat que regalarà com a compensació als 27.883 socis d'enguany el carnet de soci de la temporada 2020-2021. El fet que la represa de Lliga serà a porta tancada i que no s'hi podrà accedir a l'estadi de Cornellà al Prat, l'entitat ha decidit compensar-ho amb mesures aplicables als carnets i abonaments de cara al pròxim curs. Aquesta és la mesura central aprovada pel Consell d'Administració del Club Blanc i Blau. I Jordi Xumetra seguirà un any més a la Unió Esportiva Olot. Aquesta renovació se suma a la d'un altre capità que recentment ha prorrogat el seu compromís amb el conjunt, Albert Blázquez. I en hoquei sobre patins, el RACAM Lázar Caldas ha arribat a un acord amb la davantera Natàlia Múrcia per ampliar la seva vinculació per una temporada més amb el club. I alhora, Caral de l'Àguila renova amb l'Igualada femení i serà la primera jugadora manresana que competeixi a la màxima categoria de l'hoquei femení, la Hoquei Lliga Femenina. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Aquesta és la crònica esportiva, l'actualitat esportiva d'avui, que és dimarts. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:15. Fem una parada. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Em desperto, tu no hi ets. T'has buscat un altre lloc sense dir-me adéu. Una carta escrita a mà, una cançó sense acabar. No em facis sentir, no em facis plorar. No em deixis així sense avisar. Recorda els anys que hem passat. Dia sense tu il·lumina la foscor, presonia l'habitació, encara és mitja nit. Conto les hores amb els dits, demà sense sentit.
sí, però tampoc em vull rendir. Digue'm quin és el camí. Una vida en soledat o mil nits al teu costat.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Estem parlant de casos majoritàriament que són lleus, que no són greus, que no han tingut un impacte en el sistema sanitari assistencial, diguem-ne, de la regió, perquè aquí doncs, estem veient que els indicadors d'ocupació de les UCIs o dels propis hospitals doncs, mantenen una tendència a la disminució i, per tant, es tracta molt majoritàriament de casos lleus i de casos inclús alguns asimptomàtics.
És Marc Ramentol, director general de Professionals de la Salut. Aquest matí explicava així en declaracions a TV3 la tipologia de nous casos de Covid-19 que han detectat a Lleida i que han fet que el govern descarti de moment demanar a aquesta regió que passi a la fase 2 dilluns vinent. Això de moment, insistim. Ja han demanat que sí que ho facin la Catalunya Central i Girona, també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Divendres el Ministeri de Sanitat haurà de dir-hi el què. És el dia 72 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus prorrogat fins al 7 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dimarts, com la petició que també farà el govern per reunificar la regió sanitària de Barcelona, Anna Ruiz.
La proposta permetria moure's per tot el barcelonès, el Baix Llobregat, el Baix Maresme i el Vallès. També acabar amb els problemes de municipis que queden dividits en dos àmbits sanitaris, com és el cas de Sant Adrià de Besòs.
Carles Puigdemont no creu que calguin eleccions imminents a Catalunya. El president i eurodiputat de Junts per Catalunya assegura que ara no són la prioritat.
Sí, Puigdemont ha participat en un col·loqui del Col·legi de Periodistes. Mentrestant, el Parlament ha anunciat que atorgarà la medalla d'or als professionals del sistema de salut de Catalunya.
Un 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes de Covid-19, persones amb dubtes o bé que buscaven alternatives al col·lapse del sistema sanitari.
És el resultat d'una enquesta que ha fet la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. El seu president ha destacat el paper de tallafocs dels farmacèutics.
I Barcelona vol protegir el petit comerç amb subvencions per als propietaris dels locals.
Es tracta d'incentivar una rebaixa dels lloguers. Donarà 600 euros si es redueixen del 25 al 50% i 1.200 si la rebaixa del lloguer supera aquest 50%.
En esports, el Girona que presideix Marc Gasol puja la temporada vinent i jugarà a la Lliga Leport.
Atès que és impossible jugar un play-off, també pugen el Múrcia i el Tizona de Burgos. Són els tres equips que lideraven la classificació de la LED Plata quan es va aturar la Lliga.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, quin serà? Bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores es presenten marcades per l'ambient assolejat en general a gran part del territori català. Tot i així, tornaran a créixer nuvolades a punts de muntanya, ja han començat a créixer i, sobretot, a punts del Pirineu i Prepirineu, deixaran el cel estones molt ennuvolat, fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat d'intensitat feble a punts del Pirineu Occidental. Pel que fa a la temperatura, tenim valors força més alts que els de la jornada d'ahir. Avui, a molts punts del territori, se superaran els 30 graus de temperatura, amb una situació que es mantindrà també de forma molt similar al llarg de la jornada de demà dijous, i és que esperem una jornada de sol, de temperatures també màximes al voltant a molts punts dels 30 graus durant les hores centrals del dia, i novament, això sí, amb el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, que podran deixar algun xàfec demà, localment fins i tot de forma moderada i amb tempesta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Fins demà. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Vall d'Osera, passant gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Salut atura de moment el desconfinament de la regió sanitària de Lleida després de detectar-hi un rebrot de Covid-19. Insistim en la locució adverbial en aquest de moment perquè el govern no descarta acabar-ho demanant aquesta mateixa setmana si els indicadors milloren. Ara mateix s'han multiplicat per 4. El dia 11 tenien una incidència acumulada durant 7 dies d'11,2 casos per 100.000 habitants i divendres passat era de 42,7. Connectem amb els companys de Ràdio Ponent Mollerussa, on des de dijous han detectat 10 nous casos. Alba Mor, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. La reunió del Comitè d'Emergència del Pla de Protecció Civil de Mollerussa constata un repunt de casos de coronavirus a la ciutat que ja s'eleva a 57. Des de l'entrada a la fase 1 de desconfinament, la ciutat va iniciar el repunt, fet que s'atribueix a la progressiva desescalada. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, assegura, però, que la ciutat no és un cas a part.
No és casualitat, eh? Nosaltres portem dos comunicacions dient que hi ha hagut un repunt a Mollerussa. Automàticament, ahir, Salut diu que potser es passarà a fase 2 a l'1 de juny. Clar, dius, algo passa aquí, no a Mollerussa, algo passa a nivell territorial.
Si la situació s'estabilitza, el govern no descarta proposa que Lleida passi a la fase 2 dilluns vinent. Això explica el director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, en declaracions a TV3.
Nosaltres ahir consideràvem que no estàvem en condicions de fer aquesta proposta de Lleida, però nosaltres no descartem que durant aquests propers dies, si observéssim doncs, aquest canvi de tendència o l'estabilització de la tendència, doncs, poguéssim eventualment proposar-la. I si no és per aquesta setmana, intentarem que sigui per la setmana que ve, esclar.
A Mollerussa es mantenen en 9 les persones que han perdut la vida a causa del virus i són 16 les persones que han aconseguit curar-se.
Gràcies, Alba, des de Mollerussa, de Ràdio Ponent Mollerussa. Lleida, de moment, no es mourà de la fase 1. Només farien el pas les regions de la Catalunya Central i Girona i les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Això sí, el Ministeri de Sanitat hi dona el vistiplau.
Si les respostes positives es sumaran a l'Alt Pirineu, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són des d'ahir en fase 2.
I pel que fa a l'àrea metropolitana, que seguirà en fase 1, el govern planteja reunificar la regió sanitària de Barcelona per permetre la mobilitat entre la capital i els àmbits nord i sud.
La proposta ja té el vistiplau del pla Procicat i permetria moure's pel barcelonès, el Baix Llobregat, el Baix Maresme i el Vallès. També acaba amb els problemes de municipis que queden dividits en dos àmbits, com és el cas de Sant Adrià de Besòs. Ho explicava el seu alcalde, Joan Callau, en declaracions a la xarxa.
El que sí ens provoca és que hi ha uns ciutadans que la seva mobilitat externa és cap a Barcelona, són usuaris del CAP de la Mina, i els que són usuaris del CAP de Barraquer, que està darrere de l'Ajuntament, al marge esquerre del Breu, la seva mobilitat doncs, és cap a Barcelona Nord, Maresme i cap als Vallesos.
Més coses, obrim crònica política. Dimarts i avui hi ha reunions dels governs català i espanyol, totes marcades per aquesta notícia que us donàvem ahir en directe, que és el cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos. El ministre de l'Interior acaba de donar fa pocs minuts les primeres explicacions al voltant d'aquest cessament, i ho ha fet també anunciant una pluja de milions per reforçar la seguretat tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional Espanyola, 600 milions d'euros i un augment de sou dels efectius d'aquests dos cossos per equiparar-los al que ja cobren els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza. Seguint la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, i tenim el nostre company David Navarro. David, explica'ns tot el que ha dit Grande Marlaska, si us plau. Bon dia.
Bon dia. Doncs primer de tot, el que acaba de fer, que és fer referència directament al cessament de Diego Pérez de los Cobos. I ho ha dit dient que no únicament es deu a la reconstitució de nous equips dintre de l'àmbit de màxima confiança, desmarcant-lo, per tant, de l'informe sobre el 8 de març que la jutja de Madrid havia encarregat al coronel de la Guàrdia Civil. En aquest sentit, el ministre de l'Interior també s'ha referit a la dimissió del director adjunt de la Guàrdia Civil, que s'ha produït avui, i ha dit que aquesta dimissió ja era pactada i, de fet, durant aquesta mateixa roda de premsa ja ha donat el nom del general que substitueix el director adjunt dimitit. Com deies, el que ha fet Grande Marlaska en la seva primera intervenció durant la roda de premsa ha estat explicar l'equiparació del sou entre Guàrdia Civil i Policia Nacional amb les policies autonòmiques. A més, també ha donat les gràcies a totes les forces de seguretat per la seva tasca en la lluita contra el Covid-19. I si voleu, ara mateix podem escoltar la roda de premsa del conseller de Ministres.
Ruido respecto a que el gobierno de España no iba a cumplir aquellas medidas que había establecido en el acuerdo programático que tenía con Unidas Podemos. Algunas de ellas en el marco laboral, otras en el ámbito social, en otro orden de cosas, y por tanto lo que hace el gobierno es reafirmar ese compromiso que tenía de legislatura en relación con que una de las medidas que se impulsaron por parte del señor Rajoy sin ningún tipo de concierto, sin ningún tipo de diálogo con los agentes sociales ni con los grupos políticos y que ha causado un daño muy importante a muchas familias a lo largo de la legislatura, se iba a revertir en forma de nuevo Estatuto de los Trabajadores. El concepto político es reforma laboral. La acción del Ejecutivo se llama Nuevo Estatuto de los Trabajadores. I jo li diria, Juan, que en el Estatuto...
Doncs escoltem en directe una altra qüestió polèmica, aquesta derogació de la reforma laboral que havia aprovat el Partit Popular en la veu de la ministra portaveu María Jesús Montero. Gràcies, David Navarro, pel seguiment del Consell de Ministres i en tant que Pérez de los Cobos, que ha estat el gran protagonista, doncs va ser director de l'operatiu contra l'1 d'octubre, avui també estàvem pendents de què en deia el govern català. Mont Carvajal, et passem el relleu. Bon dia.
Bon dia, Anna, la portaveu del govern català, Meritxell Budó. Preguntada sobre la qüestió de Pérez de los Cobos, ha dit literalment que ens sorprèn que a aquestes alçades alguns descobreixin les males praxis d'aquest senyor. Quan es feia contra Catalunya, ningú no demanava la dimissió, hauria d'haver estat cessant molt abans, però ara que pateixen en les seves pròpies carns, se n'adonen que no hauria d'haver estat mai al capdavant de tanta responsabilitat. Això perquè fa a Pérez de los Cobos respecte a Lleida i l'àrea metropolitana de Barcelona. A Lleida ha dit Meritxell Budó que s'han detectat focus en empreses, que durant la fase 1 s'ha incrementat fins a 42,7 casos d'infeccions per 100.000 habitants i per això la setmana vinent no volen que passi a fase 1. En canvi, diu que dilluns vinent la mobilitat entre Barcelona i l'àrea metropolitana nord i l'àrea metropolitana sud serà possible si es mantenen totes les mesures de seguretat i les dades es mantenen, doncs que està segura, diu Meritxell Budó, que això s'aconseguirà.
Gràcies, Mont. I encara en clau política, avui també parlem del president Carles Puigdemont, que des de Brussel·les ha participat en un col·loqui que organitzava el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Alguns titulars: rebutja fer ara eleccions catalanes, però atenció perquè no descarta tornar-s'hi a presentar, tampoc assegura que ho faci. També desenterra la petició de designar un mediador per la taula de diàleg amb el govern espanyol. Ha seguit les seves paraules a Jordi Casino. Jordi, que en destaques, bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs l'expresident considera que uns nous comicis només s'interessen a alguns partits polítics. En aquest sentit, Puigdemont no ha descartat, com deies, tornar a encapçalar una llista electoral, però ha deixat ben clar que no hi ha cap decisió presa. El que sí que té clar és que cal aconseguir una candidatura de consens el més àmplia possible per continuar treballant pel mateix objectiu que aquests últims anys, la independència.
Tot el que ha vingut després de l'1 d'octubre no han sigut res més que muntanyes d'arguments per ratificar la nostra decisió. Muntanyes, pilons. Si tingui algun dubte, que miri cap a la presó, que miri cap a l'exili, o que miri com està gestionant el govern espanyol la crisi del coronavirus.
Pel que fa a la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat, Puigdemont considera que s'hauria de recuperar, com deies, la figura del mediador, ja que no se'n refia gens ni mica de Pedro Sánchez. I pel que fa a la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos, ha dit que no li ha representat cap sorpresa tenint en compte la seva actuació, recordat, totalment desmesurada durant els fets de l'1 d'octubre. Per últim, i en relació a un article escrit per l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà, titulat Més junquerisme i menys turisme, l'expresident català ha dit que Tardà té tot el dret a dir el que pensa, però que en cap cas la seva veu representa la del seu partit.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, aquest matí hem conegut que el Parlament atorgarà la medalla d'honor amb categoria d'or als professionals del sistema de salut de Catalunya. Ho ha aprovat la mesa.
Sí, la decisió és per reconèixer la tasca extraordinària que han fet durant la pandèmia del coronavirus. L'acord afirma que s'ha evidenciat més que mai que la sanitat universal i de qualitat és una eina essencial del nostre país i remarca la necessitat de garantir-li els recursos i les polítiques que li permetin el millor funcionament. A l'edició anterior, la medalla es va donar a Carola Raquete, capitana del vaixell Sea-Watch 3, i a Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms.
I canviem de qüestió, parlem de farmàcies. Des que es va declarar la pandèmia, un 80% han atès persones amb símptomes de Covid-19, persones amb dubtes o que buscaven alternatives al col·lapse del sistema sanitari.
És el resultat d'una enquesta que ha fet la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya i que avui ha presentat el seu president, Antoni Torres, que ha destacat el paper de tallafocs que han fet.
La farmacia ha aportado una parte de la solución. Nosotros hemos, digamos, encargado el 80% que salía de todas aquellas personas que tenían dudas antes de ir al médico, personas que cuando salían de urgencias tenían dudas o personas que no podían contactar con el sistema de salud, pues dar esas respuestas, porque al final la farmacia es aquel servicio que está al lado de tu casa.
Per fer front a la Covid-19 proliferen els ginys per evitar contagis. A la Garrotxa hi ha una empresa que ha patentat un sistema per col·locar-se la mascareta sense tocar-la amb les mans. Olot Televisió, Roger Santaló, bon dia. I com es fa això? Explica'ns-ho, sisplau.
Bon dia. De mascaretes i pantalles protectores se n'han vist de molts tipus, però una empresa garrotxina ha decidit patentar una de les proteccions i llançar-la al mercat. És una proposta de 3D tècnics que aglutina al mateix temps la protecció dels dos sistemes, usant la pantalla com a barrera i la mascareta com a filtre de les pròpies gotícules salivals. Francesc Montero és el propietari de 3D tècnics.
M'he trobat molta gent que té la cara encetada, perquè se li estan fent al·lèrgies, se li estan fent roces de tot, i molta gent que té llagues a la boca i que realment encara no ha vingut la calor del tot. Quan vingui serà horrorós. Realment amb això no passa. Amb això l'avantatge que tens és que transpira bé, te sents protegit també.
Aquest model arriba després que 3D Tècnics col·laborés amb la fabricació de més de 30.000 pantalles distribuïdes gratuïtament als sanitaris i altres professionals que han treballat de forma directa en la contenció de la Covid-19.
Són 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Salut atura de moment el desconfinament de la regió sanitària de Lleida després de detectar-hi un rebrot de Covid-19. Ha demanat que dilluns vinent passin a la fase 2, la Catalunya Central i Girona, també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Divendres el Ministeri de Sanitat haurà de dir alguna cosa. També s'ha demanat reunificar la regió sanitària de Barcelona com volien els alcaldes metropolitans. La proposta permetria moure's per tot el barcelonès, el Baix Llobregat, el Baix Maresme i el Vallès. També acabar amb els problemes de municipis que queden dividits en dos àmbits sanitaris, com Sant Adrià del Besòs. Carles Puigdemont no creu que calguin eleccions imminents a Catalunya. El president i eurodiputat de Junts per Catalunya assegura que ara no són la prioritat. Puigdemont ha participat en un col·loqui del Col·legi de Periodistes. Mentrestant, el Parlament ha anunciat que atorgarà la medalla d'or als professionals del sistema de salut de Catalunya. En clau política, també hem conegut en directe que el govern espanyol impulsarà la reforma de l'Estatut dels Treballadors per adaptar-lo al teletreball que s'ha estat fent aquestes darreres setmanes i també que invertirà 600 milions d'euros en reforçar la seguretat de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Espanyola, qui augmenta el sou per equiparar-los als Mossos d'Esquadra i a l'Ertzaintza. Continuem i ho fem amb mesures de suport al comerç de Barcelona Ciutat que ha presentat avui l'Ajuntament. Inclouen subvencions per als propietaris de locals comercials i destinaran 1 milió d'euros. Ho ha explicat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni. Aquestes subvencions aniran dels 600 als 1.200 euros per propietari que hagi pactat una reducció del lloguer amb el comerciant o restaurador. Es tracta d'una mesura pensada en el petit i mitjà comerç de la ciutat, ja que els locals hauran de tenir una superfície màxima de 300 metres quadrats. El primer tinent d'alcalde del Consistori barceloní, Jaume Collboni, ha explicat com es distribuiran aquestes subvencions.
Ens adrecem, com us deia, a, bàsicament al petit i mitjà comerç, és a dir, aquell que té menys de 300 metres quadrats, i l'incentiu que donem al propietari perquè acordi rebaixar el preu del lloguer al seu comerciant, al seu restaurador, és de 600 euros si les rebaixes és entre el 25 i el 50%, i 1.200 euros si la rebaixa és de més del 50%.
Pla de suport, doncs, al petit comerç de la capital catalana. També avui hem de parlar d'educació. Dilluns poden començar a obrir escoles i instituts que estiguin en fase 2 si Sanitat compra la proposta de la Generalitat. Això serà a tot Catalunya, menys a Barcelona i la seva àrea metropolitana i les Terres de Ponent. L'associació de mestres Rosa Sensat denuncia, però, que serà una obertura sense garanties. Olot Televisió, Natàlia Moreno, bon dia. Per què?
Bon dia. El grup de treball de la petita infància de l'associació Rosa Sensat, que integra més de 40 mestres i educadors de la Garrotxa i de la resta de la demarcació de Girona, s'han adherit a un document en resposta al pla de reobertura del Departament d'Educació per l'etapa de 0 a 6 anys, que ja compta amb més de 2.000 adhesions en 48 hores a tota Catalunya. Eva Sargatal és mestra d'escola Bressol.
Proposaríem sobretot un temps de poder conversar, però un temps de poder conversar a nivell global, a nivell de professionals molt més amplis que no pas només els polítics.
Amb la reobertura de les escoles Bressol, es determina que cada nen i nena haurà de disposar de com a mínim 4 metres quadrats, amb una ràtio més reduïda fins a 5 nens i nenes.
Gràcies, Natàlia, des d'Olot Televisió. Mentrestant, la plataforma en defensa de l'escola pública denuncia les diferències en l'aprenentatge que s'estan produint entre centres públics i concertats durant el confinament. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer, bones quines.
Bon dia. La crisi del coronavirus ha fet reinventar el model que se seguia fins ara a les escoles per continuar la formació a distància, però segons la plataforma de famílies de les escoles públiques no ha aconseguit unificar-lo ni pel que fa als centres ni a les famílies. La manca de recursos i de socialització han estat clau. Ho explica Tiago Ferreira, membre de la plataforma de la Papeta.
Estic d'acord que ha faltat un pla polític, coordinació entre els diversos agents educatius, una direcció clara marcada des del departament i que integri tant les autoritats municipals com la resta d'agents. I d'altra banda, ha faltat un èmfasi en la socialització dels nens.
Papetes són escèptics respecte a les primeres directrius del Departament d'Educació a l'arrencada del curs al setembre i alerten de les conseqüències que pot tenir. Pel que fa al procés de preinscripció, que s'ha hagut de fer majoritàriament de forma virtual, la plataforma reconeix que és una bona eina per agilitzar els tràmits, però també crea una bretxa en l'accés.
Crònica de la Ràdio Municipal de Terrassa. Gràcies, Marta. I parlem ara de la retirada de concerts educatius a les escoles que segreguen per sexes, al Picat, i a les escoles Terraferma i Aravell, que han anunciat que ho portaran als tribunals. Al Picat Ràdio, Ia Bonet, bon dia.
Bon dia. A Lleida, aquesta notícia afecta en particular Institució Lleida, la qual aplega els centres escolars de Terraferma i l'Aravell. No obstant això, des de la direcció apunten que recorreran la decisió als tribunals. Núria López, directora de l'Escola Aravell, explica que no és la primera vegada que reben aquesta informació.
Estem molt tranquils, així ho hem manifestat a les nostres famílies, al nostre professorat, perquè ens sembla, doncs, que la intervenció dels tribunals serà favorable, com ho ha sigut, no?, durant aquests últims 15 anys, que hem hagut de recórrer moltes vegades, no?, amenaces similars.
Segons va publicar el Diari Oficial de la Generalitat, la decisió s'ha pres perquè no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha de ser objecte d'atenció preferent. Però el centre remarca que compleixen tots els requisits legals.
Doncs és una crònica del Picat Ràdio de la nostra companya Ia Bonet. Arribats a aquest punt, obrim la crònica cultural i ho fem atenció amb nous anuncis de suspensions. D'una banda, important, el del concurs de focs de Blanes, que enguany arribava a la 50a edició. Avui l'Ajuntament ha anunciat que el posposa per al 2021. I encara en clau cultural i parlant de caigudes, ens hem de referir també al Festival de Jazz d'Arenys de Mar, que tampoc es farà en aquest cas. La d'aquest estiu era la 29a edició. Més detalls des de Ràdio Arenys amb Sílvia Cano. Sílvia, endavant, bon dia, tot teu.
Bon dia. El regidor de Cultura, Josep Maria Pruna, ha explicat que abans de prendre la decisió han plantejat altres alternatives, com ajornar el festival o fer un canvi d'espai, tot i que es perdés l'essència del festival. Però finalment han vist que era inviable. I és que encara que es trobessin en la fase 2, amb un aforament de 800 persones, no es poden garantir les mesures de distanciament de 2 metres.
Ens han plantejat altres alternatives, com l'ajornament, el canvi d'espai, fins i tot hem fet fer planells de situació de cadira, de possessió del públic. Finalment hem vist que era totalment inviable i una fase 2 també són 800 persones, però el problema són els 2 metres de separació.
La idea és mantenir el mateix cartell de cara a l'edició de l'any que ve. De fet, a hores d'ara s'ha proposat a tots els artistes convidats actuar en l'edició del 2021, un festival que, recordem, sempre aposta per formacions catalanes.
Gràcies, Sílvia, des de Ràdio Arenys. Arenys de Mar, doncs, que es queda sense el Festival de Jazz enguany, sense aquesta 29a edició del Festival de Jazz. Tampoc hi haurà el concurs de focs a Blanes, que enguany arribava a la 50a edició, que caldrà esperar fins al 2021. Tanquem el bloc cultural. Tot seguit fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. La repassa, com sempre, el nostre company Eduard Cabré. Eduard, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, parlem de bàsquet perquè el Girona, presidit per Marc Gasol, puja a la categoria de plata del bàsquet estatal. I és que la Federació Espanyola de Bàsquet ha confirmat oficialment que el Bàsquet Girona serà equip de l'Eport la propera temporada. Des de Girona FM ens ho explica l'Alba López. Bon dia.
Bon dia. El Bàsquet Girona ja és oficialment un equip de l'EPOR. La Federació Espanyola de Bàsquet ha anunciat que no es disputarà cap fase d'ascens aquesta temporada davant la impossibilitat de poder-la jugar abans del 30 de juny i de poder garantir les condicions sanitàries pertinents. D'aquesta manera, el Bàsquet Girona, junt amb el Múrcia i el Tisona, puja de categoria i passa a ser un equip de segona categoria del bàsquet masculí. En 3 anys, el conjunt presidit per Marc Gasol ha passat d'EBA a OR. Àlex Formento, entrenador del conjunt blanc i vermell, assegura estar molt content amb la decisió i que centrar-se en el treball diari i no aixecar el cap en aquest moment han estat els factors clau per a aquest èxit. Així i tot, des del club asseguren que haguessin preferit assolir la categoria disputant les fases d'ascens corresponent i ara encara en la preparació de la temporada vinent amb la incertesa de com serà.
I diversos clubs de futbol, entre ells el Barça, pressionen la Lliga per endarrerir una setmana més l'inici de la competició. Defensen que necessiten més entrenaments col·lectius abans d'engegar. Mentrestant, a Alemanya, avui, a 6:45, a jugar un partit que podria decidir la Bundesliga entre el Borussia de Dortmund i el Bayern de Múnich. I l'Espanyol no cobrarà el carnet de soci l'any vinent. El club ha comunicat que regalarà, com a compensació als 27.883 socis d'enguany, el carnet de soci de la temporada 2020-2021. El fet que la represa de la Lliga sigui a porta tancada i que no es pugui accedir a l'estadi de Cornellà al Prat ha propiciat que l'entitat hagi decidit compensar-ho amb mesures aplicables als carnets i abonaments de cara a la pròxima temporada. Aquesta és la mesura central de moltes aprovades pel Consell d'Administració de l'Espanyol. I Jordi Xumetra seguirà un any més a la Unió Esportiva Olot. Aquesta renovació se suma a la d'un altre capità recentment ha prorrogat la seva vinculació amb el club, Albert Blázquez. I en hoquei sobre patins, el RAC amb les Arcaldes ha arribat a un acord amb la davantera Natàlia Múrcia per ampliar la seva vinculació una temporada més. I una altra renovació és que Caral de l'Àguila ha renovat amb l'Igualada femení i serà la primera jugadora manresana en competir a la màxima categoria de l'hoquei patins femení, l'hoquei lliga femenina. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. És la crònica esportiva, l'actualitat esportiva d'aquest dimarts. 3 minuts, una mica més. Arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
No canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és un, no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps que ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no nota.
del pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar el que arribarà demà. Llença't, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. What I'm done, what I'm done, what I'm done, I'm done. What I'm done, what I'm done, what I'm done, I'm done. Llença't, que l'instant és l'únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que llenci, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense un demà.
La xarxa de comunicació local.